IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 9 de juliol, dia en què vos explicam que la meitat de la població de les Balears ha nascut fora de l'arxipèlag. És una de les dades que recull la memòria del Consell Econòmic i Social, un document de més de 700 pàgines que mostra any rere any com canvia la comunitat autònoma i que enguany fixa com un dels grans reptes el creixement demogràfic i la crisi de l'habitatge. En canvi, destaca que així com creix la població, també ho fan les dades macroeconòmiques. Més producció, més llocs de treball. Això sí, comparativament, la taxa d'atur entre els joves encara és més elevada. I és també reveladora la diferència entre homes i dones. Consta també com la conciliació és un assumpte pendent. Fins als 34 anys l'activitat laboral és pràcticament idèntica, però a partir d'aquesta edat creix aquesta feina, aquesta pràctica laboral entre els homes i disminueix per a les dones. Tot d'una ho ampliem, abans repassem els titulars del dia. Diverses de les entitats adherides a la manifestació contra la massificació de dia 26 rebutgen les formes del cartell de Menys Turisme, Més Vida, que incita com atraccions contra el sector turístic.
També la delegació de govern adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran en el marc de les seves competències els atacs que es puguin produir contra empreses turístiques arran d'aquesta publicació.
El vicepresident segon del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, compareix avui en un nou ple extraordinari sobre l'ús de vehicles oficials.
Ho farà a petició pròpia en una sessió que començarà a les 6:30 de l'hora baixa. Mitja hora més tard, a les 6, se celebrarà un altre ple extraordinari per a informar sobre les actuacions desenvolupades i les conclusions polítiques en relació amb aquesta qüestió.
Un picapedrer de 41 anys ha patit lesions molt greus després de caure d'una teulada.
L'home reparava una teulada del poliesportiu de Valldemossa quan ha caigut. Ha estat traslladat a la unitat de vigilància intensiva de l'Hospital Son Espases, a Palma.
I ara connectem amb la Direcció General de Trànsit, amb Dani Fornés, perquè la boira que es produeix en alguns punts de Mallorca des de primera hora del matí està produint algunes dificultats en la circulació. Bon dia, Dani.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, continuem encara amb algo de boira a l'autopista de Llucmajor, sobretot en sentit Palma, a l'altura d'Espilerí, trobaran algo de retenció en aquest punt degut a la boira. També les retencions habituals a les entrades de Palma, des de l'autopista d'Inca, l'entrada dels Països del Castelló fins a l'entrada de la via de cintura, i a la via de cintura també trobaran petites retencions en sentit Andratx, a l'altura de la sortida cap al carrer Aragó. A l'autopista d'Inca també un camió averiat ocupant part del carril dret a l'altura d'Escaúix està ocasionant algo de retenció. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. I de precaució, si vos trobeu a primera hora amb aquests bancs de boira, i molta paciència. Paciència que també haureu de tenir si heu d'anar a l'aeroport de Palma, perquè avui s'estan produint molts de retards. És una jornada coincidint amb aquesta boira de demores, tant en les arribades com en les sortides des d'aquest aeròdrom. I pel que fa al temps, no només destacam avui la boira, perquè també són notícia les temperatures, que no varien massa, fins i tot poden pujar qualque grau. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada de molta calor a tot l'arxipèlag. De fet, al llarg de les primeres hores del dia ja han tingut una mínima molt elevada, destacant uns 28 graus que s'han registrat en el cas de Banyalbufar. I esperant que al llarg de les hores diurnes la màxima també sigui molt elevada. A bona part del territori girarem entre els 35 i els 39 graus, però serà entre el nord d'Eivissa i també a l'interior de Mallorca, on podrem arribar a fregar els 40-41 graus de màxima. Per tant, jornada de pinyol vermell. Més enllà d'això, tindrem molt de sol a tot el territori, amb permís de qualque ningú prima en el sector de les Pitiuses, el vent bufarà molt fluix i la tindrem la mà com una bassa d'oli. Ara mateix tenim a Mallorca 25 graus a Santa Ponça, 26 a Alcúdia i 28 a Llucmajor. A les Pitiuses, 26 graus a la Savina i 28 a Santa Eulària. I a Menorca, 26 graus a Ferreries i 28 a Es Castell.
Idò, ja ho hem destacat avui, que s'activen els avisos taronges per aquestes elevades temperatures tant a Mallorca com a les Pitiuses. I també està ben calenta l'actualitat internacional un dia més que passa per l'Orient Mitjà. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord. Ho ha dit des de l'Air Force One, tornant de la cimera de l'OTAN, en què ha explicat que després de la segona onada d'atacs creuats aquesta matinada, el govern de Teheran s'ha comunicat amb Washington.
A la cimera, Espanya també ha estat protagonista. En menys de 24 hores, Trump ha canviat d'opinió. Primer, ha amenaçat en tallar tot el comerç amb l'estat espanyol, de qui afirma que és un soci terrible, una causa perduda. Després, però, ha assegurat que Espanya s'ha posat remei.
I en els esports, el Mallorca espera tancar dues noves incorporacions a les pròximes hores. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, ja és a l'illa per tancar el seu fitxatge. Aboubaka Soumahoro, el conjunt vermell és molt a prop d'aconseguir la cessió del jugador francès. És un central de 21 anys que pertany a l'Hamburg. I també l'Ubumbo està a punt de firmar pel conjunt de Luis García. Era el desig del futbolista. A falta de confirmació oficial, l'extrem angolès de 24 anys tornarà al Mallorca. Falta confirmar si s'ha dit o traspassat. També en futbol, el Mundial avui a les 10 del vespre comencen els quarts de final amb el partit entre el Marroc i França, i en bàsquet Íñigo Núñez és el nou entrenador del Palme Bàsquet. El tècnic basc de només 28 anys arriba a l'equip procedent del Biele ISB, en què ha fet una gran campanya a la segona federació.
Són les 8 i 6 minuts. Amb Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Les Balears són la comunitat amb més població nascuda a l'estranger, un 28,7%, gairebé 10 punts per damunt de la mitjana estatal. Gairebé la meitat dels residents no són nascuts a les illes, segons recull la darrera memòria del Consell Econòmic i Social. El document fixa el creixement demogràfic com un dels reptes més grans de la comunitat i també destaca algunes dades relacionades amb l'habitatge. Les Balears mantenen el preu mitjà del sòl urbà més elevat de tot l'estat, amb 400 euros per metre quadrat, és més del doble de la mitjana espanyola. També lideren els preus del lloguer. A més, el turisme va continuar assolint màxims el 2025, quan varen rebre més de 19 milions de turistes. És un 1,8% més que l'any anterior.
Una de les causes per entendre aquesta tendència demogràfica és la immigració internacional. Entre la població nascuda a l'estranger, primer destaca Colòmbia, seguit dels ciutadans del Marroc, l'Argentina i Alemanya. Francesc Fiol és el president del CES.
Dificultat d'accés a la vivienda, tensió dels serveis socials que han de donar resposta en aquest creixent demanda, penso especialment en el sector educatiu i en el sector sanitari, que tenen unes infraestructures pensades per una població que està, diguem-ne, un poquet desbordada.
De fet, s'ha tornat a registrar un màxim històric de població. Segons la memòria, les Balears s'han enfilat a fins a prop de 1.250.000 habitants, que és un 1,5% més que l'any anterior. L'informe adverteix que el creixement demogràfic agreuja la crisi de l'habitatge, que se situa com un dels problemes estructurals, la pressió assistencial en serveis públics, com els hospitals, i tensió en els recursos naturals, com l'aigua. I si comparam la tendència del creixement demogràfic amb l'econòmic, crida l'atenció que aquest darrer incrementa més. El producte interior brut puja respecte a l'any passat. Jaume Rosselló és doctor en economia.
Què veiem? Creixement del 3% per Illes Balears, menys que els altres anys, sortint clarament d'un efecte rebot. Covid torna a pujar molt el creixement econòmic i se va desaccelerant. Per tant, missatge, l'economia de les Illes Balears se va desaccelerant, però segueix creixent a un ritme superior al que fa a la resta d'Espanya, el conjunt de nacional i Europa, inclús.
Un dels reptes és que tenim una població de cada vegada més envellida. El 2025 es va registrar l'índex d'envelliment més alt de la història de les illes. Per cada 100 menors de 16 anys hi havia 117 persones majors de 65, quan el 2021 aquesta relació estava pràcticament equilibrada.
I per cert, que avui coneixerem els detalls de conjuntura econòmica del segon trimestre d'enguany aquí a les Balears. L'anàlisi el presenta el conseller d'Economia, Antoni Costa, a les 10 del matí. Unes dades que són importants, essencials per analitzar la marxa de l'economia balear. Tot això mentre el Fons Monetari Internacional ha previst que Espanya creixi més del doble que la resta de la zona euro.
El producte interior brut, el PIB de l'Estat, continuarà sent enguany i l'any que ve el que registri una millor evolució entre les principals economies de la zona euro, això segons ha confirmat el Fons Monetari en la seva actualització estival de previsions. Enguany, l'economia espanyola creixerà a un ritme del 2,1. Per al 2027, manté el pronòstic de creixement en l'1.
Són les 8:10, continua la polèmica pel manifest de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, en el qual s'incita a com a atraccions contra el sector turístic. Terra Ferida i el GOP, que són dues entitats adherides a la manifestació contra la massificació convocada per dia 26, han matisat que no comparteixen les formes que propugna la plataforma.
Les dues associacions han emès un comunicat en què animen a participar en la protesta, però deixant de banda altres formes d'acció que asseguren que no comparteixen. Toni Nasiquier és portaveu del GOP Mallorca.
Nosaltres apostam per una línia pacífica d'accions i no combregam, no estem d'acord amb aquestes formes d'actuar.
Mentrestant, la delegació de govern adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran, en el marc de les seves competències, els atacs que es puguin produir contra empreses turístiques arran d'aquesta publicació.
També s'ha pronunciat la secretària d'Estat de Turisme, la socialista Rosario Sánchez, no ha aclarit si participarà a la manifestació de dia 26, però deixa clar que qualsevol acte violent perjudicarà la convocatòria.
Qualsevol acte de violència o incitació a la violència sigui absolutament condemnable i, de fet, està perjudicant l'objecte d'aquestes persones que estan sortint en el carrer de manera pacífica i estan organitzant una manifestació per demanar una millora de l'actuació de l'administració davant del model econòmic de les Illes Balears.
I el conseller de Turisme, Jaume Bausà, ha qualificat així el manual de la plataforma.
Un manual d'instrucció de sacala i barroca turística, el que requereix és la nostra condena absoluta. No podem tolerar aquest missatges, aquest incitar a la violència, aquest incitar a anar en contra de l'empresa privada.
També la PIMEM, la petita i mitjana empresa de Mallorca, es mostra en contra de tot boicot que perjudiqui qualsevol sector econòmic. El seu president, Jordi Mora.
No podem fer sabotatge a empreses, no podem fer boicot a empreses, no podem fer mal a la imatge de Mallorca com a destinació turística i, per tant, ens oposem frontalment, perquè això és un perjudici per a les empreses, pels treballadors i treballadores i per l'economia.
Coincideixen els sindicats, Comissions Obreres i UGT es mostren en contra de qualsevol acció violenta, així i tot, mantenen el suport a la manifestació convocada per dia 26. Són el secretari general d'UGT, Pedro Omar, i José Luis García, el secretari general de Comissions Obreres.
Ara mai en cap cas de fer cap tipus d'intervenció. Diuen que no són violentes, però en tant en quant no afecten a persones, però si afecten a béns, però ja tenen la qualificació de violentes i mai en cap cas.
Sigui contra les persones, contra les infraestructures, contra les organitzacions, no recolzam cap tipus de violència.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 8:13. El grup socialista, el Consell de Mallorca, ha presentat denúncia davant la Fiscalia contra el vicepresident segon, Pedro Bestart, per l'ús privat dels cotxes oficials a la institució insular. Segons havia avançat el diari Última Hora, ja ha confirmat IB3 Ràdio, els socialistes demanen que s'investigui el també conseller de Medi Ambient i el càrrec de Vox per presumptes delictes de prevaricació, malversació de fons públics i falsedat documental. Una polèmica que du l'alt càrrec de Vox a comparèixer avui de nou al Consell de Mallorca. Serà en un ple extraordinari per abordar precisament aquesta qüestió, l'ús de vehicles oficials.
I ho farà a petició pròpia en una sessió que començarà a les 6:30 de l'hora baixa. Mitja hora més tard, a les 7, hi haurà un altre ple extraordinari per a informar sobre les actuacions desenvolupades i les conclusions polítiques en relació amb aquesta qüestió. La compareixença de Bestart arriba 3 setmanes després que la Comissió de Transparència donés compte dels 2 informes tècnics que conclouen que el vicepresident segon va fer un ús exclusiu de 3 cotxes oficials sense tenir permís. I en aquesta comissió, la institució insular va descartar prendre mesures contra Bestart i va tancar el cas amb l'elaboració d'una instrucció interna que reguli l'ús de vehicles oficials.
El Tribunal Constitucional ha ajornat la seva decisió sobre el recurs d'empara presentat per les diputades socialistes Mercedes Garrido i Pilar Costa contra el president del Parlament, Gabriel Lecent.
L'alt tribunal s'havia de pronunciar sobre si Lecent va vulnerar els drets de les diputades quan les va expulsar del ple del Parlament en exhibir imatges d'Aurora Picornell. Doncs bé, el Constitucional ajorna de moment aquesta decisió sense fixar una nova data. Les diputades consideraven que es van veure lesionats els seus drets a la llibertat d'expressió i el de participació en qüestions públiques. També que el president del Parlament, Gabriel Lecent, les va expulsar sense base legal.
I sobre allò que sí que s'ha pronunciat, com sabeu, és sobre la derogació de la Llei de Memòria Democràtica, que suspèn de manera cautelar. Ahir hi havia junta de portaveus al Parlament. Què en varen dir els grups polítics?
Tots respecten la decisió judicial, però això sí, ho fan amb matisos. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, creu que servirà per alleugerir les víctimes, mentre que Marc Pons, del PSI, en demana l'aplicació immediata.
Entenem i celebram que això alleugereix una mica el dolor de les víctimes, però la nostra feina és revertir aquesta majoria política.
Exigim l'aplicació íntegra de la Llei de Memòria Democràtica.
Per part de la dreta, la majoria de PP i Vots, que va votar en contra de la Llei de Memòria, respecta la decisió. Marga Duran, del PP, li lleva importància i recorda que es va executar per l'acord pressupostari amb Vots.
El Partit Popular mai va ser una prioritat la derogació de la Llei de Memòria Històrica.
Manuela Cañadas, de Vots, però, considera que la decisió va en contra de la decisió democràtica de derogar la norma.
Si fue democrática su aprobación, también su derogación. Pero claro, la palabra democracia y gobierno de Sánchez, como todos sabemos, no van de la mano.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 8 i 16 minuts. Avui també hem de parlar d'un greu accident laboral a Mallorca. Un picapedrer de 41 anys ha patit lesions molt greus després de caure d'una teulada.
Si ha estat l'home, reparava una teulada del poliesportiu de Valldemossa que ha caigut. Ha estat traslladat a la unitat de vigilància intensiva de l'Hospital de Son Espases a Palma. La policia judicial de la Guàrdia Civil ha precintat tota la zona i ha obert una investigació per aclarir en quines circumstàncies s'ha produït aquest accident laboral.
També un jove de 23 anys, roman ingressat en estat molt greu a l'Hospital de Son Espases després de caure d'un bloc de pisos. Els fets han tingut lloc al carrer de Gabriel, Font i Martorell de Palma. I ha quedat en llibertat provisional l'home que dissabte va ser detengut com a presumpte autor de més de 30 robatoris a Formentera. La Guàrdia Civil de l'illa el va detenir a casa seva després de setmanes d'investigació. L'home va intentar fugir d'aquest domicili per una finestra.
De fet, durant la detenció, l'home va oposar una forta resistència i tres agents va resultar ferits lleus. Dimarts va passar a disposició judicial i se li va decretar llibertat provisional, com deien se l'investigara, per presumptes robatoris, furts, resistència i atemptat contra l'autoritat.
Escoltau l'informatiu Matí d'IB3 Ràdio.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8 i 18 minuts. Ara tornem en directe a Sant Joan perquè s'estan produint retards a l'aeroport de Palma en aquestes hores. Al llarg de primera hora del matí hi ha hagut problemes de visibilitat en una de les pistes, que és la més propera a Sant Jordi, i per aquests fets s'han hagut d'espaiar els aterratges. Ara hi connectam en directe amb l'aeroport. Toni Sastre, bon dia. Quina és la situació?
Bon dia, la situació és que en aquests moments hi ha una trentena de vols amb retards de gairebé un 10 minuts de mitjana aquí a l'aeroport de Sant Joan, i és que, com bé dèieu, hi ha especials problemes de visibilitat en una de les pistes, i més concreta, la pista L24, que és la pista sud, la més propera a Sant Jordi, perquè la visibilitat és de 325 metres, això és molt poc, i aquesta precisament és la per la que aterren, per la que arriben els avions, i degut a aquesta manca de visibilitat s'espatllaran previsiblement aquestes arribades, aquests aterratges, i això és el que previsiblement anirà provocant retards que s'aniran acumulant amb el pas de les hores. Hem pogut parlar amb algun dels passatgers que ens diuen que de moment no han rebut cap informació de les companyies i es queixen precisament d'això, de la manca d'informació.
Voy a Barcelona y además yo hago conexión de Barcelona a Las Palmas, pierdo el vuelo, no hay oficina en Vueling aquí, dicen que no me lo pueden solucionar hasta que llegue a Barcelona, y llegada tardía. El vuelo salía a las 8 de la mañana y por ahora a las 10:38.
De momento lo acabamos de ver en la pantalla, no nos han informado de nada. Vamos a ver ahora qué nos dicen en la facturación.
Visto que las pantallas están todas con retraso, supongo que es por la niebla esta que hay. No sé, no lo entiendo. León con niebla se vuela, por ejemplo, o en Bilbao o en otros aeropuertos. Aquí no sé si es fallo del sistema o...
Hi ha molts vols, hi ha alguns vols, perdoneu, que acumulen retard. A tall d'exemple, un que havia de sortir a les 8 cap a Barcelona i que està previst que no ho faci fins a les 10:40, i un Interilles cap a Eivissa que havia de sortir a les 8:20 i que està previst també que no ho faci fins a les 10:40.
Moltes gràcies, Toni Sastre, des de l'aeroport de Palma. Atenció, que ens han dit els titulars de les 8, que atenció a les carreteres si circulau per Mallorca, perquè en alguns punts també hi ha bancs de boira i, per tant, hi podria haver alguns embossos i poca visibilitat. A banda de la boira, avui també és notícia, un dia més, la forta calor. Avui migdia l'Agència Estatal de Meteorologia activarà l'avís taronja a les Pitiüses per temperatures que poden arribar als 40 graus, mentre que bona part de Mallorca, especialment a l'interior, fregaran els 41. La Serra de Tramuntana i Menorca se salven una mica més, estan en avís groc, temperatures que es produeixen dins la nova onada de calor que viuen les Balears i la península aquests dies.
I amb aquestes temperatures, dèiem, tan i tan elevades, d'avui el doctor en canvi climàtic de la UIB, Pau de Vilches, entén que se cerquin maneres artificials per refrescar-se, però no sempre és bo del tot.
Els acondicionats tenen un costat bo, que és que ajuden a refredar la temperatura a l'interior, però tenen un costat dolent, que és que ajuden a augmentar la temperatura a l'exterior i, a més, demanen molta energia.
Encara una advertència més, Vilchez diu que el canvi climàtic no afecta tothom per igual, amb això també hi ha desigualtats.
I més pateix del canvi climàtic són les persones més vulnerables. Estan parlant de les persones majors, estan parlant dels infants, estan parlant de les persones malaltes, estan parlant de les persones pobres, que a més són les que menys contribueixen en el canvi climàtic.
Són les 8:22 minuts. Avui, pendents un dia més de l'Orient Mitjà, el president dels Estats Units, Donald Trump, diu que ja han guanyat la guerra al manco en l'àmbit militar. Afirma que l'Iran té un desig enorme d'arribar a un acord, ara bé dubte que es mereixin signar aquesta entesa i també, en el cas d'assolir-la, que els ayatolars la complissin. Són paraules en la mateixa intervenció a bord de l'Air Force One, en què ha explicat que després de la segona onada d'atacs creuats aquesta matinada, el govern de Teheran s'ha comunicat amb Washington.
Com deien, de fet, a les darreres hores s'han tornat a registrar bombardejos. Al Comandament Central dels Estats Units afirma haver atacat fins a 90 objectius militars iranians, mentre que l'ofensiva de Teheran ha anat dirigida sobretot a infraestructures, també a instal·lació de les bases nord-americanes a Kuwait i Bahrain. Una escalada bèl·lica que s'hereta ahir i que continua després que Donald Trump, recordem, hagi donat per acabada la treva al Golf Pèrsic. Ha estat durant la cimera de l'OTAN celebrada encara a Turquia.
To me, I think it's over.
Escoltam, diu que s'ha acabat, que són gent malvada, viciosa de violència i que, si tinguessin una arma nuclear, la llançarien. Es tracta d'un conflicte que té un impacte directe en l'economia mundial i, de fet, el barril de Brent, el de referència, està avui mateix fregant ja els $79.
En aquesta cimera de l'OTAN, Espanya també ha estat protagonista. En manco de 24 hores, Donald Trump ha canviat d'opinió. Primer ha amenaçat en tallar tot el comerç amb l'estat espanyol, de qui ha afirmat que és un soci terrible i una causa perduda, i després ha assegurat que Espanya s'ha posat remei.
The honored request for lots of payments.
I ho ha fet, diu, accedint a una sol·licitud de pagament important de l'Aliança Atlàntica. En dedica, després d'aquestes paraules de Donald Trump, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, llevava importància en aquest fet, en aquestes amenaces sobre el comerç. Aquestes eren les paraules que deia sobre una reunió informal que ha mantingut en Trump.
Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos.
En dedica part d'aquesta tensió entre Trump i Sánchez sorgeix arran de les diferències sobre la inversió d'Espanya en defensa. Són les 8 i 25 minuts, ara als esports.
Informatiu Matí. Esports.
El Mallorca espera tancar dues noves incorporacions a les pròximes hores. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. Ja l'illa per tancar el seu fitxatge a Abubakar Soumahoro. El conjunt vermell és molt a prop d'aconseguir la cessió del jugador francès. És un central de 21 anys que pertany a l'Hamburg. El jugador es va formar al planter del Paris Saint-Germain i és internacional sub-21 en França. I també el Wumbo està a punt de firmar pel conjunt de Luis García. Era el desig del futbolista. A falta de confirmació oficial, l'extrem angolès de 24 anys tornarà al Mallorca. Falta confirmar si s'ha dit o traspassat. A poc van arribant els fitxatges al Mallorca. Mentrestant, l'equip va començar ahir la pretemporada a la ciutat esportiva de Son Bibiloni amb moltes baixes i una única incorporació, el davanter Adri Fuentes. El segon fitxatge, Arnau Puigmal, s'incorporarà una mica més tard als entrenaments. Tampoc eren el mundialista Mojica i Samu Costa. Precisament, el portuguès va aterrar ahir a Mallorca per decidir el seu futur. I també en el món del futbol, el Mundial, avui a les 10 del vespre comencen els quarts de final amb el partit entre el Marroc i França. Demà serà el torn d'Espanya. El combinat espanyol jugarà a les 9 del vespre contra Bèlgica. Dissabte jugaran Noruega contra Anglaterra i diumenge l'Argentina de Leo Messi cercarà un bitllet per a la penúltima ronda davant Suïssa. I a la primera federació, la UD Eivissa ha aconseguit un acord amb Osasuna per la cessió de Dimitrios Stamatakis fins a final de temporada. El porter grec de 23 anys arriba procedent del filial navarrès i a les darreres 4 temporades ha disputat un total de 65 partits a la primera federació i ha aconseguit un total de 16 porteries a 0. I a segona federació, l'Atlètic Balears ha fitxat el porter Vicenç Sabater, que es converteix en el quart jugador a arribar al conjunt blanc i blau procedent del Poblense. Un fet que no agrada gaire al president del club de Sa Pobla, Miquel Benassar Molondro.
Me sap greu que jo oferia la renovació si pujàvem a la primera ref de tots. Jugar en aquesta primera ref, que m'ho heu guanyat, no? En canvi, ells no pujos i te'n vas un puesto igual a 20 quilòmetres. No ho compartes. Que vagin allà on vulguin. A més, estic content perquè tan suplit i pensant que són iguals o millors.
I per suplir aquestes baixes, inclosa la de l'entrenador, el conjunt Poblé ha realitzat ja 7 nous fitxatges en vista la pròxima temporada. El president Molondro qualifica el projecte d'il·lusionant.
Un projecte molt il·lusionant. Primer de tot, Julián Robles era la primera peça que havien de mestrer per tornar a iniciar un bon equip. Seguim en la nostra aposta de mallorquins. Juan Midurán, Miquel Alorda, Pere Mé, Dani Ramos, Teddy Frau, Riberón i Nacho Bonet.
Per cert, el Poblense ha iniciat ja la seva campanya de socis per a la pròxima temporada. Els preus dels abonaments són de 60 euros per als més joves, 100 euros per als jubilats i 150 euros per a l'opció preferent. I també a segona federació, la penya esportiva Santa Eulàlia ha renovat el seu futbolista Marc Fraile. En bàsquet, Íñigo Núñez és el nou tècnic del Palmer. L'entrenador basc de només 28 anys arriba procedent del Biele de la segona federació i, d'altra banda, l'Estia Menorca ha renovat Adam Sola per una temporada més. El club menorquí ha aconseguit donar continuïtat a una de les seves peces claus la passada temporada. El jugador es mostra molt content.
Estoy muy contento de volver otro año más a Menorca, de volver a la isla. Venimos de la mejor temporada del club y sé que va a ser difícil, pero desde el primer momento estoy seguro que vamos a trabajar y a intentar dar el máximo para repetir o incluso mejorar el resultado del año pasado.
I en futbol sala, l'Illes Balears, Palma, futsal i el Noia han arribat a un acord perquè el jugador Thierry continuï cedit una temporada més al conjunt gallec. Fins aquí el temps d'esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, ara repassam quines seran les claus d'aquest dijous. La meitat de la població de les Balears ha nascut fora de l'arxipèlag. És una de les dades que recull la memòria del Consell Econòmic i Social.
Un document de més de 700 pàgines que mostra com canvia la comunitat autònoma i que enguany fixa com un dels grans reptes el creixement demogràfic i la crisi de l'habitatge.
Diverses de les entitats adherides a la manifestació contra la massificació de dia 26 rebutgen les formes del cartell de menys turisme, més vida, que incita com atraccions contra el sector turístic.
També delegació de govern adverteix que les forces i cossos de seguretat de l'Estat actuaran i investigaran els atacs que es puguin produir contra empreses turístiques arran d'aquesta publicació.
I en aquesta hora hem de destacar també que hi ha importants retards a l'aeroport de Palma a causa de l'escassa visibilitat que hi ha a una de les pistes de l'aeròdrom. Això fa, com dèiem, que s'acumulin retards, tot a causa dels bancs de boira que s'han produït a determinades zones de Mallorca. A les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Mallorca, el PSIP, el Consell Insular, ha presentat una denúncia davant la Fiscalia contra el vicepresident de la institució, Pedro Bestart, per l'ús privat dels cotxes oficials. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Els socialistes també demanen que se l'investigui per presumptes delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental. Per aquest motiu, Bestart compareixerà avui hora baixa en un ple extraordinari.
I Mahó canvia l'estratègia sobre la gestió de l'aigua del municipi. Etzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Si abans s'apostava per obrir nous pous i punts de captació, la situació de sequera i manca de reserves obliga a repensar-ho. La prioritat ara passa per construir dessaladores. Una modular a Cala Figuera com a solució urgent a la situació d'emergència i ja a mitjà termini una planta al Llevant de Menorca. El municipi fa un any i mig, recordem, que no disposa d'aigua potable.
I a Eivissa, un guàrdia civil fora de servei ha evitat un robatori a l'interior d'un vehicle a Sant Antoni de Portmany, als voltants de Cala Gracioneta. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. La gent tornava cap al cotxe amb la seva família quan va veure dos individus amb actitud sospitosa. Un d'ells va manipular la porta d'un vehicle i va accedir a l'interior mentre la gent vigilava. El guàrdia civil, que va reconèixer un d'ells, es va apropar i es va identificar com a guàrdia civil i els va retenir fins que varen arribar als reforços. Poc minuts després, varen arribar els propietaris del cotxe que varen afirmar que havien deixat el cotxe ben tancat.
I avui, la sala de plans de l'Ajuntament de Pollença acollirà la presentació de les mesures del programa Festes Segures que s'aplicaran a les festes de la patrona d'enguany. Els temps de festes populars i per això avui parlam d'aquestes iniciatives de prevenció.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Enguany, 27 municipis ja s'han incorporat al programa Festes Segures del Govern, un programa que va dirigit a adolescents i els anima a gaudir de les festes populars, però coneixent els riscos i sabent com prevenir-los. Són 18 municipis a Mallorca, 5 a Menorca i 4 a Eivissa, i s'inclouen actuacions com ara els tallers als centres educatius, sessions a les famílies i campanyes dirigides al personal que van al qual i estan coordinades pel programa Policia Tutor. Per això, saludam el seu responsable, el Rafael Coves. Bon dia.
Bon dia.
Ja ho dèiem, són 27 municipis que ja s'han incorporat al programa. Primer, l'any passat, vareu fer una prova pilot. preveus seguir creixent, ser presents cada vegada a més festes populars?
Sí, sí, sí. La idea d'aquest programa és que vagi creixent i se vagi estenyent a tots els municipis de les Illes. Ja hi ha cap municipi avui en dia, tots els municipis de les Illes avui compten en festes i en festes bastant importants. I això de la festa avui en dia entre els joves és una cosa molt, molt estesa i molt globalitzada, perquè, de fet, la majoria de joves van a molt de municipi, no van a les seves festes, van a les seves i les de veïnats i les de l'altra punta de l'illa.
Quines actuacions es duen a terme? Què en destacaríeu de tota la feina que es du a terme com a part d'aquest programa?
Sí, aquest programa té tres eixos principals, que és formar en professionals, coordinar a tots també professionals i voluntaris que fan feina per les festes i després fer prevenció. Prevenció de qualsevol situació de risc que se troba un jove quan va de festa. I en tot això l'objectiu que volem és que puguin gaudir d'una festa segura i divertida. I la important, clar, per ser divertida, si no hi ha una seguretat, no pot haver una diversió. Així anirà més global les activitats en quant a prevenció, la primera de tot és treballar amb els joves. Si volem fer un canvi, s'ha de treballar ja en la base, i la base són els joves. I els joves ho poden fer a través dels centres educatius, dels instituts. I tenim marcat a partir de quart d'ESO, primer de batxiller, que entenem que a partir de 16 anys és quan ja surten més, a veure quin hi ha que surten antes. A municipis, per exemple, del Pla de Mallorca, a l'Institut de Sineu, per exemple, ja treballem a partir de tercer d'ESO, perquè són municipis més petits i ja comencen a sortir un poc més prest. És a dir, anem fent una anàlisi de situació de cada lloc. I treballem, els joves treballen les situacions que se trobaran. Que se trobaran, que de fet molts reconeixen i reconeixen que no els agrada. No els agrada trobar brelles, no els agrada que persones arribin a una situació de tílic, de coma tílic, per un abús de beure, perquè els espanya la festa, perquè és una situació de perill, ja se'ls acaba la diversió, no els agrada que hi hagi gent que dugui un guineuet a la butxaca, no li agrada a la gent que hi hagi agressions sexuals, el que volen és passar-s'ho bé. I per evitar tot això que estan xerrant, el que fem és fem una anàlisi amb ells, fent tallers molt participatius, ells participen molt, i a la vegada els explicant tot el que troben, i trobaran, i consells per evitar-ho. I això és una part important de prevenció. És a dir, prevenir és intentar que no passin.
Segurament, que algunes famílies, alguns oients que ara segurament mos escoltin, sobretot en aquesta època, se trobaran situacions en què no saben ben bé què fer, adolescents, joves de 16 anys o manco, com dèieu, que diuen papà, mamà, me'n vaig de verbena. Què recomaneu fer en aquests casos? S'ha de permetre anar en aquests llocs? S'ha d'educar? S'ha d'alertar d'aquestes coses? Què poden fer les famílies en aquestes situacions?
Sí, les famílies enguany han començat a treballar amb les famílies i ja ha funcionat. Allà on han fet aquest tallers per famílies, el que fem és explicar el mateix, expliquem en els adolescents o expliquem a les famílies. Per què? Perquè quan no anem de la mà entre les famílies i les administracions, en aquest cas, es diu un missatge. Si no tenim un mateix missatge, és complicat. És a dir, perquè les famílies estan preocupades quan deixen sortir, i especialment quan xerran d'adolescents, i molt d'ells menor d'edat. Clar, un missatge això els hi poden donar en quant a un consum d'alcohol, que no consumeixin drogues, que en trobaran, que m'hi oferiran, sabre dir que no, sabre que són tota la part sexual, de relacions sexuals, el que són els abusos, les agressions sexuals, les zones de perill, que pot haver una festa sempre xerrant de, per exemple, zones que tenim marcades com perilloses, per exemple, aquests aparcaments que s'estan muntant als ajuntaments, a zones dissuasòries, a les fosques, allunyades de la població, que vagin alerta, que vagin desplaçaments en grup, els xerrant de la submissió química, que els puguin ficar substàncies dins la beguda i després puguin inhibir la seva voluntat, els recomanen que vagin alerta a la beguda, els donen tota una sèrie de consells, tant a les famílies com a nens, és un mateix consell, el que passa és que un missatge l'han de llançar tots, i si volem que aquests menors puguin sortir i s'ho puguin passar bé. Ja hi ha preocupació, jo ho entenc, com a pare, també hi hagi una preocupació quan deixes el teu fill menor d'edat i quan tens especialment el primer pit que surt, que això també... Però també, claro, és una... A més, s'ho han de passar bé, ara és bé l'estiu, o està menjar l'estiu, millor dit, és un moment de diversió, i però, clar, ho han de fer amb uns coneixements. I si tenen aquests coneixements, i ho han aconseguit, perquè a festes han reduït les problemàtiques, com a Sant Joan de Ciutadella, s'han reduït, i és a base de prevenció, i de prevenció. I aquí hi ha un paper important de les famílies.
S'ha dit en alguns casos darrerament, alguns experts afirmen que sembla que baixa una mica el consum d'alcohol entre noves generacions, que hi ha un canvi de tendència. Vosaltres teniu aquesta mateixa sensació? Vos sembla que hi ha una mica més de consciència o encara queda molta feina a fer?
Sí que hi ha, sí. Sí, perquè de fet les xifres, les nostres actuacions se noten en quant a un consum abusiu. Nosaltres, clar, actuem més per consums abusius que quan una persona està en situació etílica, que ja no s'aguanta dret i de més, a l'hora de recollir, a l'hora d'un centre de salut, sí que cada any aquestes situacions se redueixen i n'hi ha bastantes menys que fa anys enrere. És vera. De fet, hi ha una moda en els joves de sortir sense beure, de fer esport, d'estar en forma, clar, i això no és compatible amb ingestes, amb grans ingestes d'alcohol, aquesta situació. I per ell que sí que hi ha aquesta tendència de que els joves estan consumint menys alcohol.
I pel que fa a les agressions sexuals, en aquest altre risc que també preocupa molt, quan feis xerrades a centres educatius, veus que hi ha consciència per part dels joves que són conscients de tot aquest fenomen o encara hi ha molt de desconeixement?
Clar, l'agressió sexual, l'oig és un delicte, perquè nosaltres quan xerrem d'agressió sexual xerrem d'un delicte, clar, és molt ampli, el delicte d'agressió sexual. Així com antes de l'any 2022 hi havia dos tipus de delicte, hi havia l'abús sexual i l'agressió, que l'agressió era una violació i l'abús era tot el que més, clar, ara tot és agressió. A vegades un toquement no consentit és una agressió, cosa que abans se li deia un abús. Clar, també pot haver crescut més el delicte perquè engloba qualsevol conducta de caire sexual. Sí que és veritat quan ens expliquem el consentiment, perquè això ho xerro codi penal, és veritat que hi ha bastant de silenci. En aquests moments s'explica que una besada no desitjada es pot ser una agressió sexual. Qüestió d'aquestes, sí que jo crec que consciència n'hi ha, però, clar, potser en segon moment xoca. Xoca perquè hi ha hagut un canvi legislatiu en tot això i la gent... De fet, els joves en tenen consciència, són conscients, però s'ha de treballar i s'ha d'explicar quina és la situació i després també tenim un problema de l'abús del consum de pornografia a través de les xarxes d'internet, que això també des de aquest abús en veure vídeos de pornografia, pues, també està fent, ha hagut un repunt també d'agressions per voler imitar situacions que no són reals, que veuen per vídeos, etc. Aquí també tenim un problema amb això, amb l'abús de la pornografia.
Idò, per això fan tanta falta programes com aquests. Rafael Coves, coordinador del programa Policia Tutor a les Balears, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Són les 8:42 minuts. Els sindicats UGT i el CESIF fan una valoració positiva de l'acord assolit amb el govern espanyol per actualitzar el plus d'insularitat, tot i que l'insten a continuar negociant a partir del setembre.
Tot plegat, diuen, per atreure i per retenir més treballadors. Són el secretari general d'UGT Servei Públics a les Balears, Miquel Àngel Romero, i el president del CESIF a les Illes, Luis Enrique Apolinar.
Esto efectivamente es un primer paso. Lo primero que hace es igualar las cantidades respecto al otro territorio insular que hay en el Estado, que son Canarias, es la reivindicación histórica.
Esto solo es, por lo menos para CESIF, el principio. Tenemos el compromiso para retomar la negociación a partir de septiembre.
S'han reunit a Palma amb el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, qui es mostra disposat a continuar les negociacions.
Hoy damos un paso. Damos un paso muy relevante
en ese cuidado que tenemos que tener todos con los servidores públicos, que son los que en realidad cuidan de nuestro estado de bienestar y, al final, de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de les Illes Balears.
El ministre Arcadi Espanya també s'ha referit a la negativa del govern de les Illes a seure's a negociar el model de finançament autonòmic. Lamenta que l'executiu de Marga Provenç s'oposi a debatre una proposta que suposaria, diu, 412 milions d'euros més per a la comunitat.
Las razones de ese no a negociar me parece que no las podemos encontrar en las islas. Habrá que irse a la calle Génova y preguntarle a Feijó por qué no deja a sus territorios, en este caso a Baleares, sentarse a negociar un modelo de financiación que es bueno.
Per cert, que el govern ha retret al ministre que hagi visitat les Balears i no s'hagi reunit amb la presidenta del govern, Marga Proens, ni amb el vicepresident, Antoni Costa. I també destacam que el govern, les patronals i els sindicats han signat un nou pla autonòmic de conciliació 2026-2031 que inclou 70 mesures per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.
La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat que el nou pla permetrà adaptar les polítiques de conciliació a les necessitats reals de famílies, treballadors i empreses.
Perquè una societat com la nostra, de gent treballadora, que creu en l'esforç, que és emprenedora, però que no vol renunciar ni a sa família ni a la cura dels seus, aquest pla i aquesta llei eren una necessitat.
Són les 8:44 minuts, tot d'un arribam a les 8:45 i això vol dir que comença aquí a l'informatiu matí la informació de proximitat, la informació de cada illa a les edicions insulars.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. El PSIP, el Consell de Mallorca, ha presentat denúncia davant la Fiscalia contra el vicepresident Pedro Bestard per l'ús privat dels cotxes oficials socialistes. També demanen que se l'investigui per presumptes delictes de prevaricació, malversació i de falsedat documental. Bestard, per cert, compareixerà avui a hora baixa en un ple extraordinari per donar compte sobre aquesta qüestió. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues continuem encara amb algo de retenció a l'autopista de Llucmajor, degut a l'espatipant de boira que continuen ara mateix ja. Estan pràcticament desapareixent a l'altura d'Espigueria en sentit Palma. També petites retencions a l'entrada a Palma des de l'autopista d'Inca i a la via de cintura també trobaran retencions a l'altura de sortida cap als carrers. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Viquera Hernández, del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, del grup socialista el Consell Insular ha presentat denúncia davant la Fiscalia contra el vicepresident de l'institució, Pedro Bestard, per l'ús privat dels cotxes oficials. Els socialistes també demanen que se l'investigui per presumptes delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental. Per aquest motiu, Bestard compareixerà avui a hora baixa en un ple extraordinari. Clàudia Magia, bon dia.
Bon dia. Ho farà a petició pròpia en una sessió que començarà a les 6:30 de l'hora baixa. Mitja hora més tard, a les 7, hi haurà un altre ple extraordinari per a informar sobre les actuacions desenvolupades i les conclusions polítiques en relació amb aquesta qüestió. La compareixença de Bestard arriba 3 setmanes després que la Comissió de Transparència donés compte dels 2 informes tècnics que conclouen que el vicepresident segon va fer un ús exclusiu de 3 cotxes oficials sense tenir permís. En aquesta comissió, la institució insular va descartar prendre mesures contra Bestard i va tancar el cas amb l'elaboració d'una instrucció interna que reguli l'ús de vehicles oficials.
Mentrestant, l'autoritat portuària de les Balears ha presentat els 5 projectes seleccionats per remodelar el Port de Palma. Cada equip disposarà de 100.000 euros per desenvolupar la seva idea i el desembre es coneixerà el guanyador.
A partir d'aquí es redactarà el pla mestre que establirà la reordenació dels 400.000 metres quadrats del recinte portuari. Les bases del disseny del nou recinte són clares, combina sostenibilitat i funcionalitat, integrant el port a la ciutat. Es preveu que les obres comencin entre 2027 i 2029, que acabin d'aquí 10 o 15 anys. El director de l'autoritat portuària, Toni Ginart, afirma que qualsevol d'ells és una garantia d'èxit.
La visió internacional, con lo cual nos van a aportar esa experiencia en proyectos de transformación puerto-ciudad de nivel internacional. También tienen la versión nacional, están los mejores equipos nacionales, pero también hay equipos locales que pueden o que deben entender cuál es nuestra realidad y plasmarla dentro de este master plan.
El president de l'Autoritat Portuària de les Balears, Javier Sanz, ha destacat que el projecte de remodelació del Port de Palma és molt important. Assegura que no fer-ho posaria en risc l'economia i la vida a les illes, ja que, segons les navilieres, hi hauria risc de congestió marítima en hores punta.
Garantizar el funcionamiento en esta línea es un sistema crítico para Baleares. Nosotros, Baleares, depende del puerto para la práctica totalidad del suministro de mercancías. El 95% de nuestra entrada de mercancías entra por el puerto. El puerto debe mantener claramente 3 áreas operativas simultáneas para evitar colapsos.
El batlle de Palma, Jaime Martínez, ha remarcat que el nou port de la ciutat és una infraestructura estratègica i també un projecte coordinat amb la façana marítima. A més, subratlla l'interès de l'Ajuntament a obrir la ciutat a la mà i recuperar espais per al ciutadà.
Porque esa integración de puerto y ciudad lleva a la recuperación de espacios para el verdadero protagonista de una ciudad, que es el ciudadano. Es la manera y es la solución para recuperar espacios que no existían para el ciudadano y para hacer ese modelo de ciudad más competitivo, más sostenible y, sobre todo, preparadísimo para el futuro.
També a Palma, la Junta de Govern de Cort ha aprovat la recepció de les obres d'urbanització i dotació de serveis de Songways, un tràmit que permetrà continuar el desenvolupament residencial i on es preveu la construcció de 198 habitatges, 99 dels quals seran de preu regulat.
Així ho ha explicat la portaveu municipal, Mercedes Celeste, que també ha assenyalat que el consistori ha comprovat que el projecte s'ajusta a les determinacions del planejament urbanístic i a la documentació prèviament aprovada.
Este proyecto, que fue aprobado por el Govern, contempla la construcción de un total de 198 viviendas, de las cuales 99 serán de precio regulado entre viviendas de protección oficial y viviendas de precio tasado. La actuación incluirá también zonas verdes y equipamientos públicos para dar servicio a este nuevo ámbito residencial.
El desenvolupament inclourà, a més, zones verdes i equipaments públics per donar servei al nou àmbit residencial.
Canviant de qüestió, ja han estat desallotjades les persones que residien a un assentament il·legal a Sencelles, a la carretera Vella de Sineu. Els propietaris del terrenys han tardat 5 anys a aconseguir que abandonessin la finca, que en un intermediari va parcel·lar i rellogar il·legalment.
Els darrers ocupants de l'assentament han sortit per ordre de la comissió judicial i ho han fet sense oposar resistència, tot i que denuncien haver estat víctimes d'una estafa per part d'un home que els va llogar la finca sense ser-ne el propietari. Escoltem una veïna desallotjada.
Ellos venían diciendo que iban a sacar, pero no sé, esto es una estafa que nos han hecho y 5 años ahí luchando y sembrando arbolitos y para nada. Todos los ahorros ahí invertidos, que le digan a uno que tiene que ya, es muy triste.
Els propietaris de la parcel·la també se'n senten víctimes, asseguren que el seu llogater va rellogar els terrenys sense el seu consentiment i aprofitant-se de la necessitat de la gent. Joan Caris és el propietari dels terrenys.
Nosaltres vàrem comprar aquesta parcel·la amb molta il·lusió i per fer un projecte agrícola i resulta que tant nosaltres com aquesta gent que ha llogat aquestes parcel·les hem estat víctimes d'un engany. I aquest senyor s'ha dedicat a parcel·lar la nostra finca i s'ha dedicat a llogar la finca sense donar mort a nosaltres avís ningú ni res.
Els ocupants han pogut recollir les seves pertinences i ara s'hauran de retirar les casetes i restituir els terrenys al seu estat original. El propietari ha presentat un recurs contra les multes que li imposa periòdicament l'Agència de Defensa del Territori, que va ordenar la demolició de les casetes.
I també destacam que Independents per Sa Pobla s'incorpora a Coalició per Mallorca i representarà la formació a les pròximes eleccions municipals.
El batle de Sa Pobla, Biel Ferragut, i el president de la formació, Xisco Bonnin, han estat dos dels impulsors de l'acord juntament amb el coordinador de la coalició, Joan Serra. Per a Ferragut, aquest acord és una evolució natural del projecte que representa.
Nosaltres, per unanimitat, fa un parell de dies vam decidir anar junts en coalició. De fet, ja tenim una trajectòria, nosaltres, com sabeu, regionalista, i, per tant, el que volem fer és sumar. Veig que hi ha molta il·lusió. Tenim molta il·lusió amb el nostre candidat, amb en Pere, i el que hem de transmetre. Feina, il·lusió, proximitat amb la gent i ganes de fer una Mallorca millor.
El coordinador de Coalició per Mallorca, Joan Serra, també ha valorat molt positivament aquesta incorporació.
Crec que a partir d'ara comença una nova etapa. Independent de Sa Pobla passa a ser el representant municipal de Coalició per Mallorca a Sa Pobla.
I d'altra banda, el PSC critica que el Consell Insular abandoni el projecte de plató audiovisual de Marratxí, que suposa, segons la formació, la renúncia d'una oportunitat única per diversificar l'economia de Mallorca. Escoltam el conseller Andreu Serra.
Tant el president Galmés, el conseller anterior Rodríguez i, evidentment, aquest conseller Ginart, que està abandonant absolutament el sector, i nosaltres ens hi posarem totalment en contra i reclamam que tornin els dopers en el sector audiovisual, que posin en marxa projectes com el plató i que donguin endavant projectes realment encoratjadors pel sector que permetin aquesta diversificació.
Amb aquesta crítica del PSI pel Consell Insular arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí. El cicle de concerts a Jardí fa enguany un pas més en la seva evolució. Aquest esdeveniment, que cada estiu transforma el recinte del Mallorca Live a Calvià en un dels grans punts de trobada musicals de les illes, renova imatge i infraestructures i amplia l'oferta cultural amb nous espais pensats perquè el públic pugui gaudir del recinte des del mateix moment de l'obertura de portes. Avui vespre, aquests que sonen de fons, Chambao, seran el plat fort.
I la setmana passada va ser Fatboy Slim, la que ve serà Camela, més endavant també Ivan Ferreiro, Sidecars, Los Delincuentes, entre d'altres. A més de l'escenari, el Happening Market, que és un espai de gastronomia, artesania i disseny, però la diferència, enguany, és que el control d'accés al concert serà a l'entrada de l'escenari principal, de manera que qualsevol persona pot passejar pels voltants. I dins aquest nou espai s'han habilitat dos concerts, o dos nous escenaris. Un es diu Isla i l'altre, el més innovador, és el d'Expresso Concerts, una proposta que va sorprendre el públic durant el Mallorca Live Occident, durant el festival en si, que ara s'incorpora també en el jardí, i és que els concerts allà es viuen amb auriculars sense fil, gairebé com si l'artista estàs actuant exclusivament per la persona que el mira. És el director d'Expresso Concerts, Carles Bonet.
Tu pots tenir l'artista a un metro de tu, no? I no hi ha PEA ni hi ha monitors, perquè tot és per casco inalàmbric, i així tot queda com més, el que t'ho deia, més immersiu, més proper i més... Crec que l'experiència de tenir s'escolta així pot ser en principi per raro, però després t'arriba.
Des de fora, el silenci contrasta amb la imatge de desenes de persones cantant i ballant al mateix ritme i convertint aquesta experiència en una molt singular d'aquest festival. Pel que fa al funcionament del registre, les portes s'obrin habitualment a les 7 de l'hora baixa, mentre que els concerts principals, allà on es cobrarà entrada, comencen cap a les 10 de la nit.
Tengo un secreto que llevo conmigo que me fa siempre sismar.
I Magalí Saré presentarà Descasada, el seu darrer treball a Lloret de Vistalegre, divendres a les 9 a la nit del pati, pati del convent, dins el programa La Lluna en Vers. Aquest disc parteix d'una investigació musical i artística sobre el paper del matrimoni en la vida de les dones. Al llarg de la seva carrera, Saré també ha col·laborat amb artistes com Les Migues o Salvador Sobral. Els sentim junts en aquest Sempre Vens a Cim.
El meu pensament que és cravo de tua graça com a nuvem ué do vento.
Reconeguda per una veu de gran sensibilitat, capacitat expressiva, l'artista desenvolupa una trajectòria marcada per la barreja de llenguatges musicals. Va ser protagonista ahir al programa Tèntol d'aquesta casa. Ella i el seu guitarrista Sebastià Gris, Manacorí, a través de cançons procedent de diferents tradicions i èpoques, Saré, en aquest disc, constitueix un repertori que reflexiona sobre la llibertat, la identitat femenina i les relacions afectives, explicava.
Llavors, tots aquests poemes folclòrics que expliquen històries d'això, que seria com l'altra banda de la pel·li de Disney, no? De vull casar-me i sentir-me completa quan em casi, doncs no. Totes aquestes dones que es resisteixen, que s'escapen, que ho pateixen, que s'escolen aquests models alternatius en aquestes lletres populars. Això m'interessava i tenia aquesta paraula al cap, descasada.
Un recull d'històries, d'idiomes, que encara no ha acabat. De fet, és el primer volum. En vendran més, explicava Sebastià Gris.
Volum 1 va venir de que el volum únic que teníem se mos estava fent més gran del que podíem nosaltres sustentar a temps, diríem, i Mascleró i Editaró a temps com per... I vàrem decidir té-ho pel mig. Llavors ja hi ha bastanta feina feta.
El concert forma part de La Lluna en Vers, d'aquest cicle, el Festival d'Estiu de la Fundació Mallorca Literària, que fins al setembre combinarà música, literatura, poesia, arts escèniques a diferents espais patrimonials de Mallorca, com és aquest concert de Magalí Saré a Lloret.
I hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dijous. Avui matí s'han registrat nombrosos retards a l'aeroport de Palma, on hi ha hagut problemes de visibilitat en una de les pistes a causa dels bancs de boira que s'han format avui. Algunes demores arriben a les 2 hores. Connectam en directe amb Sant Joan. Toni Sastre, bon dia. Quina és la situació en aquests moments?
Bon dia. La situació en aquesta hora és que els passatgers s'acumulen a les pantalles d'informació per consultar l'estat dels seus vols, fan fotografies als panells i telefonades per informar els seus familiars o amics que el seu vol du retard. I és que la situació és de retard generalitzats aquí a l'aeroport de Palma, són més els vols, de fet, amb retard que el que surten d'hora a destinacions tan diverses com Oporto, Madrid o Atenes. I és que la boira espessa en què ha despertat el dia a Mallorca afecta la visibilitat tant a la pista d'enlairament com la d'aterratge, i aquesta boira és la que precisament provoca els retards que